COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals, com sempre, 12 i 20 minuts. Dijous avui, 22 de novembre del 2018. Hores d'ara amb 10 graus. A la ciutat de Lleida, com sempre, buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ens visitaran avui els amics del bufet de Gonzalo Advocats i també el Christian Didier, el nostre nutricionista, per parlar de salut i de nutrició. I a més, amb el Joan Bellmunt obrirem la finestra que ens durà directes cap a la una. A partir de la una i fins a les dues, som dijous, ja vam començar la setmana passada i segons les temperatures i la presentació ja de la temporada oficialment, amb David Velasco el que farem és escoltar La nieve en la COPE. Vinga, busquem aquesta previsió meteorològica que sé que encara que comença a fer més fresca, a hores d'ara 10 graus a la ciutat de Lleida, segueixes mirant per fer alguna escapada de cap de setmana. Doncs anem a buscar aquesta previsió. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb alguns intervals de núvols mitjans o alts i al llarg de la tarda creixerà més la nuvolositat de sud a nord del territori, però per avui no esperem que plogui. Les temperatures es mantenen sense gaires canvis. Arribarem a màximes de 14 graus també a Lleida, a Balaguer a 13 graus, a Tàrrega també a la Seu avui màximes de 12 i a Viella 10 graus. El vent continuarà fluix i variable. Demà divendres tindrem un canvi de temps. Anirà creixent i molt la nuvolositat amb precipitacions que avançaran de sud a nord del territori i que seran localment persistents a la cara sud del Pirineu. Això sí, a la tarda ja mica en mica aniran remetent a l'hora que disminuirà la nuvolositat. Tot això amb una cota de neu a 1.400-1.600 metres. Pel que fa a les temperatures, les màximes tornaran a baixar, les mínimes no variaran molt. Arribarem als 4 graus de mínimes a Lleida, a Balaguer i a Tàrrega, a 2 graus negatius a la Seu d'Urgell i també a 4 sota 0 a Viella, amb glaçades febles, doncs, al Pirineu. El vent continuarà fluix i variable amb tendència a bufar de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
12:22 minuts. Mira, ja sé el que diré ara és demagògic, si voleu, o és com... Sí, ara pensem això, però d'aquí 2 segons ja estem en una altra cosa. I escolta, mentre no ens toqui a nosaltres no passa res. Avui estava fullejant el diari La Mañana i a la plana d'actualitat, per entendre'ns, sortia l'article aquest del Gabriel Rufián amb la seva actuació habitual al Congreso de los Diputados, la picabaralla amb el ministre Borrell, que van marxar, que si un l'ha escupit, que si al final no l'ha escupit... En fi, com nens, pitjor. Giro la plana i em surt la fotografia. Ho sé, és demagògic i tot el que vulgueu, però que això passe. La fotografia d'un nen d'uns 10 anys que deu de pesar uns 10 quilos. Bàsicament és un esquelet amb pell. Bàsicament és això. I l'encapçalament de la notícia que diu que al Iemen 85.000 nens han mort de gana els darrers 3-4 anys. 85.000 nens han mort de gana i ho il·lustren amb aquesta fotografia. Ha de ser duríssim morir de gana. Ha de ser duríssim, penós, llarg. Duríssim. Sempre diem el mateix, que no li passi a ningú, però vaja, que li hagi de passar a un nen, no a un, a 85.000. I repeteixo, mentre llegia jo això, també mirava de reull el monitor de l'ordinador del costat, mirant les ofertes del Black Friday d'avui. I a l'hora de dinar anirem a dinar, i aquí no passa res. Però em refereixo que el contrast de Rufián, Borrell, etc., fent la tonteria al Congreso de los Diputados i a la plana següent dient-nos que 85.000 nens moren de gana al Iemen amb els darrers 3 anys i mig, m'ha semblat, quan menys, curiosa. Està clar que la gent de carrer potser no som els que hem de fer-hi res, perquè no podem actuar al Iemen. Ho hem de fer els que manen, però els que manen es dediquen a que si m'ha escupit, que si no m'ha escupit, que si ara m'enfado, que si ara marxem. Aquests són els que manen, aquests són els que decideixen, aquests són. En fi, res, ho he vist aquest matí i ho volia compartir. Obrim la plana de successos. El jurat popular declara culpable l'acusat del crim d'Alfarràs, però demana que se li ingressin un centre psiquiàtric. Consideren que va cometre els fets durant un brot causat per l'esquizofrènia paranoide que pateix i sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Mira, jo el tema de l'esquizofrènia no m'hi poso perquè no hi entenc. Ara, que n'és begut i drogat, suposo que no li va dir cap veu que ho fes. Per tant, ho va fer voluntàriament. Si això ha de ser un atenuant, francament, no anem bé. 3 anys de presó per l'exdona del propietari de la masia assaltada a la Segarra en considerar-la inductora del robatori. L'Audiència de Lleida condemna a 4 anys de presó com a còmplices una parella d'amics de la dona i a entre 3 i 13 anys de presó als assaltants. Ull, quina joia d'amics, d'exparella, de coneguts, etc. L'Ajuntament de Lleida aprova el pressupost per al 2019 amb l'aval del PSC, Ciutadans i Salmerón i l'abstenció del Partit Popular. La regidora del PDeCAT a la Paeria de Lleida, Cristina Simó, critica la manca de voluntat de diàleg de l'equip de govern socialista.
Votarem en contra d'aquest pressupost perquè no reflexa cap esperit de consens ni diàleg. Sols imposa una manera continuista de governar a toc d'impost. Aquest serà un pressupost que quedarà en herència per a aquells que guanyin les eleccions del 2019. Un pressupost que, si no haguessin estat tancats al diàleg, hauríem intentat consensuar per recollir algunes de les propostes de la resta dels grups, no sols dels seus socis del 155, Ciutadans, PP i la regidora trànsfuga, i que fossin realment uns pressupostos de ciutat.
En fi, com deia abans del Congreso dels Diputados, parlo del ple de l'Ajuntament de Lleida igualment, eh? Seguim que si el 155, que si símbols, que si històries. 85.000 nens moren de gana en 3 anys. Abans de parlar d'esports, les Borges Blanques han triat una nova bandera del municipi després de les votacions dels veïns en un procés participatiu. Inclou la figura d'un bou damunt de la senyera i de la flor de lis sobre una franja vertical de color verd.
Control motor amb els esports.
Em podries donar una raó per la qual hauria de canviar de cotxe?
Una no, te'n puc donar 21. Vine ara a la Black Week de Hyundai i et descomptem el 21% en una gran selecció de vehicles. Tens només fins al 24 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM CEU fins al 24 de novembre. Consulta'n les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. I aquest dissabte estarem oberts matí i tarda.
Mira, l'equip Lleides ha presentat en ple carrer l'espectacle Freestyle Zombies que tindrà lloc al Barris Nord el proper 26 de desembre. 26 de desembre, eh? Són acrobàcies amb moto. I, per cert, detingut el presumpte autor de la pedrada a un mosso d'esquadra després d'un partit de Lleida. Es tracta d'un veí del Picat de 21 anys i que, doncs, ja sabem que va portar cua farà, jo crec, unes 3 setmanes. Una altra persona que... Espero que se li veti l'entrada a qualsevol recinte esportiu, o me no et diré de per vida, però, aviam, si hem d'anar a cop de pedrada, tant sigui contra un mosso com contra una altra persona, als esports ja anem a gaudir, no a que ens tirin una pedra a sobre. En fi, estat identificat, passarà a disposició judicial demà divendres.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i felicitats a les Cecílies.
Avui és Santa Cecília.
Santa Cecília.
Jo el tema del santoral, de veritat, que no el tinc present. Recordo sempre que a mi, o sigui, el meu sant, el sé, perquè entre d'altres persones la Mari Carmen, quan arribava a la ràdio, em felicitava.
I arrel d'això... Perquè el meu marit, el meu fill, Ricard, també.
Però vull dir que arrel d'això me l'he anat aprenent. O sigui, imagineu-vos per recordar-me dels demés. Però, en fi, que sí, doncs, que felicitats a les Cecílies. Això dels sants també va bé per, a vegades, tornar-te a posar en contacte amb persones que potser fa dies que no parles, com amb l'excusa de felicitar, doncs mira, si ho feu una per això, perfecte. Mari Carmen, bueno, nosaltres català, fem memòria.
En català, les siletes, eh?
Siletes.
Avui, a més, és fàcil de recordar, perquè és la festivitat de la Guàrdia Urbana, sí. O sigui, és la patrona de la Guàrdia Urbana de Lleida, i celebren la seva patrona en aquesta diada festiva de la policia local. L'alcalde Antoni Siurana, l'any 93, va manifestar el seu desig de que els agents controlessin el tràfic i també vigilessin el mobiliari urbà. Per això va dir que, sense cap dubte, la ciutat funcionaria molt millor, però sempre s'ha de fer l'equilibri entre les necessitats reals i el que l'Ajuntament pot pagar. Ho va deixar molt clar l'Antoni Siurana. El Ministeri de Defensa volia subhastar el solar dels xalets dels militars que tenia l'Avinguda de Madrid entre els números 21 i 23. Un solar que estava abandonat des de l'any 1990, amb una superfície de 4.050 metres quadrats on hi havia ubicades vivendes de l'exèrcit que van ser derrocades. El preu de sortida era de 300 milions de pessetes. Al novembre del 93 van disminuir els positius en els controls d'alcoholèmia a les carreteres de Lleida. La policia de tràfic solament va detectar a Lleida 15 conductors ebris, entre un miler, de 1.015. La Guàrdia Civil va realitzar 6 atestats judicials i 9 denúncies. El cap provincial de tràfic va manifestar que la sensibilització social estava augmentant en aquells moments. I també es va indulgenciar a una empresa que venia sucs de fruita a envasadores comunitàries. L'exportació suposava un 44% de les seves activitats comercials i s'investigava el procés de noves produccions. L'entitat va reafirmar la seva presència en el mercat exterior en època de crisi. També la zona de Capbon va denunciar l'especulació del sòl. L'associació veïnal va demanar la creació de vivendes socials. Els veïns denunciaven agressions dels gitanos de Tarradellas i van reprovar a la paeria que encara no hagués solucionat aquest conflicte. El regidor d'Urbanisme, en aquells moments, el senyor Josep Maria Llop, va recordar la creació de 1.200 pisos al campus universitari.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Fins demà.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Els dijous arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973 27 27 99.
Doncs ja saps, que arriba aquest espai on tu també pots ser protagonista, que ens pots enviar el teu tema a través del nostre WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180. I et repeteixo, ja em faig pesat, ho sé, però t'ho torno a repetir, que el teu tema concret, particular, i que dius, és que això només m'afecta a mi, ara què faig jo preguntant aquestes coses, de veritat, segur que hi ha una altra persona que està a la teva situació, segur, perquè els problemes que tenim no són tan diferents d'uns als altres, per tant, tu si tens un problema, envia'ns un WhatsApp i nosaltres el tractarem. Avui està amb nosaltres el Santiago Solsona. Santiago, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Amb el Santiago, doncs, anem a tractar d'un tema que també ens ha preguntat més d'una persona i que tard o d'hora acaba sortint amb alguna sobretaula o entre amics, algú que té algun problema i diu, però escolta, jo he de reclamar una indemnització amb una administració pública. I clar, quan diem administració pública, Santiago, és com, això és gran, això s'ha de fer bé, això té uns passos, això segur que és complicat. Bueno, si és complicat, doncs ja ho sabeu, a Gonzalo Advocats aneu a explicar el vostre cas particular i segur que us donaran la solució particular per a vosaltres. Però de manera genèrica, Santiago, escolta, què és? Què significa fer una reclamació d'indemnització amb una administració pública?
Sí, molt resumidament, es tracta de la sol·licitud que poden fer els ciutadans amb la finalitat de ser indemnitzats per danys o perjudicis que pateixin a causa del funcionament dels serveis públics. Mm-hmm. És a dir, la majoria dels casos el que es farà és sol·licitar una indemnització pels danys causats pel mal funcionament de l'administració, de les diferents administracions que hi ha al país, però en algunes ocasions també hi ha supòsits en què un funcionament correcte de les administracions també genera un dret a obtindre una indemnització. Els casos són molt nombrosos i de naturalesa molt variada, i com a exemples doncs podem enumerar des dels danys provocats per una caiguda al carrer pel mal estat de la vorera, o perquè hi hagi una tapa d'una claveguera mal tancada, o per patir un accident d'automòbil per mal estat d'una carretera, per una actuació negligent de la sanitat pública, pels danys en una vivenda produïts per fuites d'aigua de la xarxa pública, etcètera, etcètera, etcètera. Són molt variats.
Quines són les administracions? Bueno, primer suposo que és identificar l'administració responsable del que ens ha passat. però puc reclamar totes les administracions o quines són les administracions a les que jo puc fer reclamacions?
Evidentment, dependrà molt, doncs, clar, de qui tingui la competència o la titularitat del servei o de les instal·lacions o del mobiliari urbà que hagi produït, doncs, el dany o l'accident, no?, o el perjudici, d'acord? Es pot reclamar, de fet, a qualsevol administració, tant als ajuntaments com a la Generalitat, com a l'administració de l'Estat, a les diputacions, inclús a les administracions corporatives, com són els col·legis professionals o les universitats, però realment les més freqüents són els ajuntaments, la Generalitat i l'administració de l'Estat. L'administració a la qual reclamarem, pues, serà aquella que sigui titular o responsable del servei que hagi causat el dany o perjudici.
Està clar. Qui pot reclamar, Santiago? Ho podem fer qualsevol ciutadà o no?
Sí, qualsevol ciutadà o ciutadana està legitimat per reclamar quan sigui la persona que resulti perjudicada per l'actuació administrativa o per la negligència administrativa, ja sigui una persona física o també una persona jurídica o empresa.
Els terminis en els que jo puc presentar una reclamació?
Sí, els terminis els determina la llei de procediment administratiu, i el termini és d'un any des de que s'hagi produït el fet o l'acte que motivi la indemnització, o des de que s'hagi manifestat el seu efecte danyós o lesiu. Perquè, clar, a vegades tarda una mica a manifestar-se un efecte lesiu a les persones o als béns. Encara que hi ha una excepció, que és els danys físics o psíquics a les persones. Llavors, el termini de l'any aquest es compta des de la curació d'aquests danys o des de que es determini la base de les seqüeles que s'hagin causat.
Santiago, ja ens ha quedat clar que tothom pot fer una reclamació, després veurem si procedeix o no, però tothom pot efectuar o arrencar o iniciar una reclamació, però suposo que hi ha uns requisits per fer aquestes reclamacions.
Sí, efectivament són uns requisits que són taxats també per la normativa, per la llei de procediment. Primer, evidentment, presentar-la dintre del termini de l'any que hem comentat, perquè si no, doncs, serà inadmesa, ni tan sols desestimada, sinó que no s'admetrà per part de l'administració. I també cal que qui reclame, sigui qui acrediti o demostri tant el dany i el perjudici que ha rebut, com que la causa ha sigut l'actuació administrativa o el servei públic, i també ha d'acreditar la quantificació econòmica de l'any. És a dir, la persona que reclame és qui té l'obligació de formular de forma correcta i diligent la seva reclamació, perquè en cas contrari pot ser desestimada.
Ah, caram, o sigui, no val a dir, escolta, que jo he caigut perquè havia aquí un... No, ho hem de fer bé.
S'ha de fer amb absolut rigor.
Hem de fer-ho bé. Parlàvem de termini, Santiago, m'interessa. Evidentment, com a subjecte, a l'hora de reclamar estic subjecte amb un termini, però l'administració, quin termini té per resoldre? Perquè el que normalment diem la gent, tot i que a vegades no és veritat, és que, ui, això ho allargaran, o això... Suposo que també per llei tenen un termini per resoldre.
Sí, encara que malauradament, com bé dius, doncs, se sol allargar més, doncs, el termini legal establert, perquè els ciutadans sí que se'ns requereix sempre que els complim estrictament, però les administracions, doncs, a vegades no es compleixen. El termini des de que es presenta la reclamació que té l'administració, la que sigui, Ajuntament, Estat, Generalitat, és de 6 mesos per resoldre, encara que, efectivament, és habitual que no resolguin les reclamacions dintre d'aquest termini, tot i que tindrà unes conseqüències.
Clar, i si passen els 6 mesos o jo faig una reclamació i no obtinc resposta, què puc fer?
Mireu, en aquest cas, o sigui, això equivaldria com si l'administració t'hagués dictat una resolució desestimatòria. Hi ha dos tipus de resolucions. La que et poden fer expressa, estimant o desestimant o estimant parcialment la reclamació, o bé, el que se li diu, una resolució presumpta, que és quan, transcorregut el temps, encara no t'han contestat, no t'han notificat la seva resolució. En aquest cas, pots entendre que t'ho han desestimat als efectes de fer els recursos corresponents, ja sigui davant de la pròpia administració o recursos judicials, perquè et reconeguin el dret els tribunals.
Està clar que ho hem dit abans, que les coses s'han de fer ben fetes. No és allò qui més crida més raó té, o entro dins d'una administració cridant, escolta, que això no està ben fet i reclamo... No, aviam, les coses s'han de fer ben fetes. I s'han de fer ben fetes perquè, si no, ens poden desestimar per problemes de forma o perquè no s'entén ben bé el que estic reclamant. Per això sempre dic el mateix, escolta, que hem de fer aquestes coses, anem aquí, entén, anem a Gonzalo Advocats, expliquem el nostre tema i ens diran exactament com ho hem de fer, però, Santiago, és importantíssim preparar bé les reclamacions, suposo, abans de fer-les.
És absolutament essencial. Les reclamacions no només s'han de presentar i tramitar correctament, sinó que s'han de preparar de forma òptima ja des d'abans de presentar-les. Des d'abans de presentar-se ja s'han d'elaborar els informes tècnics o mèdics en cas de lesions que corresponguin, s'han de preparar les taxacions, les peritacions, les valoracions econòmiques de l'import que reclamarem, que han d'estar sempre molt ben fonamentades i molt ben justificades, i tot això és una feina importantíssima de la qual depèn l'èxit de la reclamació. Evidentment, a més, també amb caràcter previ, s'ha d'estudiar bé la viabilitat de la reclamació, perquè si una reclamació, doncs, un cop s'estudia, ja no es configura com a viable, no cal gastar temps, correcte, mal de caps i diners en tramitar-la, perquè els informes tenen un cost, la via judicial tenen un cost, i evidentment des de Gonzalo Advocats, doncs, per exemple, si una reclamació no és viable, nosaltres recomanaríem, doncs, que no es formulés, perquè el que mirem primer, abans de tot, és el bé del client i de la persona que acudeix a nosaltres.
Tenint en compte el supòsit de que jo tinc raó i que més o menys ho sé exposar de manera correcta, quines expectatives d'èxit tenen aquestes reclamacions davant d'una administració? Perquè de vegades sembla allò de David i Goliat, no? De l'administració molt gran, jo sóc petit i encara que tingui raó, doncs potser no... realment es resolen a favor del demandant?
Veiem. S'ha de dir que en general les administracions, totes, en general... són, com que estan composades de persones humanes també, són reàcies a reconèixer els seus errors o els seus defectes de funcionament, a reconèixer que la culpa d'un dany o un
perjudici
ha sigut seu. Això, doncs, en fi, és endèmic de la història humana. I, per tant, també, doncs, solen resistir a indemnitzar els ciutadans que han patit aquests errors, en primer lloc perquè els costa reconèixer-los. De forma que, clar, que les expectatives, doncs, dependran de diversos factors. Dependran, com hem dit, d'una bona anàlisi prèvia sobre la viabilitat de la reclamació, que si una reclamació realment fonamentada i viable, d'una preparació i tramitació de la reclamació amb la màxima diligència i rigor, sobretot, i d'estar, en aquest cas, doncs, recolzat i assessorat, doncs, per un bon especialista que la pugui formular de manera ben correcta.
Clar, aquest darrer punt suposo que és un dels consells que ens donaries a l'hora de plantejar i preparar la presentació d'una reclamació d'indemnització. No sé si hi ha algun punt més.
Veiem, el millor que es pot fer és posar el cas en mans d'un advocat expert en dret administratiu, que estudiarà la viabilitat, assessorarà la preparació, la presentació, la tramitació i la defensa de totes les instàncies administratives i, si cal, també judicials. Per què? Perquè aquest professional també coordinarà la resta de professionals i tècnics que hagin d'intervindre, doncs, com poden ser els pèrits, els arquitectes, els metges, depèn del tipus de dany que s'hagi produït i que s'hagi diguéssim, de reclamar. Per tant, en fi, considerem que, a part, doncs, de la raó que assisteixi al ciutadà amb els seus drets d'indemnització davant dels danys, doncs, que li produeix l'administració, un bon assessorament des del principi és la millor garantia d'èxit, sens dubte.
Doncs ja sabeu, i això, doncs, on ho fem, a Gonzalo Advocats, anem allà, expliquem el nostre cas particular i ens donaran la solució particular al nostre cas, que jo crec que dins d'una cosa on vivim ja tan globalitzada, el que ens interessa a vegades és un tracte personal i particular dels nostres problemes. Avui ha estat amb nosaltres el Santiago Solsona. Santiago, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A la Serre Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La Serre Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
¿Llevas 365 días esperando? ¿Preparado? Ven a Portolés. Durante muy pocos días, precios Black Friday. Descuentos especiales en coches nuevos, seminuevos y de ocasión. Hasta un 35% de descuento. En Portolés, concesionario oficial Jaguar Land Rover. En Avinguda Alcalde Rovira Roura 68, Lleida. Y recuerda, no cerramos al mediodía. Portolés, Black Friday Portolés. Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973-27-27-99. La seva consulta serà gratuïta.
I ara ja ha arribat el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb els amics de Disanta Nutrició, amb el seu nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, què tal?
Ja sabeu que a Disanta Nutrició els trobeu al carrer Alcalde Porqueres, número 74, a disantanutricio.com. I des d'allí, xarxes socials, canal de YouTube i tot plegat. Qualsevol dubte amb el tema de la nutrició, de veritat, que val la pena. Primer, remirar-te el seu canal de, els seus canals de xarxes socials i el de YouTube també, perquè potser ja hem parlat d'una cosa que tens dubtes i, per tant, doncs ja ho tens. I si vols una atenció més personalitzada, els visites. Que de veritat que aquestes coses va bé dir, escolta, mira, sóc jo el que tinc això i jo sóc el que vull... jo què sé, perdre pes, mira, ho dic perquè anem de cara a Nadal, i segurament això serà una consulta habitual a partir del gener. Doncs a vegades fent uns passos abans, el gener ens anirà molt millor. En fi, no sé, coses que se m'estan venint.
Ricard, ara tenemos con los AMPAs de las coles y institutos, niños, joven, bueno, adolescentes, los AMPAs estamos trabajando mano a mano, estamos realizando talleres para padres y los estudiantes, y también talleres para los profes de nutrición, de temas concretos, de deporte, de salud, de Instagram, para poder controlar esto con los adolescentes, que tengamos un filtro concreto. Y tenemos este servicio con los coles, que también ayudamos con el menú escolar para revisarlo. Y os animo a, si alguno tiene alguna duda con un tema escolar, con un tema del instituto, que nos avise, nos ponga un mensajito, nos ponga un mensaje al mensaje y lo hablamos o lo comentamos,
Doncs qualsevol dubte, escolta, parlant s'entén la gent, noi, doncs envieu un correu o els hi feu un truc i segur que us atendran de meravella, com sempre, a Disanta Nutrició. Cristian, bueno, hay unos temas en nutrición y en salud que son recurrentes y que, de hecho, yo creo que vale la pena hablarlos de manera pues periódica, porque de vez en cuando también hay avances, hay cambios de perspectivas y también hay gente pues que se ha perdido la otra vez que hablamos de este mismo tema y que le interesa. Por ejemplo, el tema del embarazo, de la mujer y de la nutrición. Porque, bueno, hay muchos mitos, hay muchas ideas, hay muchos consejos de madres, de suegras, come esto, no comes aquello, come para dos, come la mitad... Bueno, o sea, hay blancos y negros y muchísimos tópicos y tal.
Y mucha desinformación también.
Vamos a hablar primero de la mujer embarazada que tiene buena salud. Es decir, o sea, una mujer que se queda embarazada, y aparte de las molestias típicas del embarazo, no tiene ninguna patología. Esta persona, ¿qué alimentación debe llevar durante los 9 meses de embarazo? ¿Diferente de lo que tenía? ¿Potenciar alguna cosa? ¿Comer para dos?
A ver, la mujer embarazada especialmente no tiene ninguna necesidad especial o diferente a la que tiene cuando no está embarazada, ¿vale? Este es uno de los grandes mitos y de las grandes cuestiones, porque siempre damos a entender de que una mujer embarazada necesita algo especial, ¿vale? Necesita un cuidado especial y necesita una alimentación especial desde el punto de vista de que ahora entendemos que lo normal es no comer saludable. ¿Vale? Entonces, cuando ya entendemos que nuestra normalidad es no comer saludable, entonces la mujer embarazada debe de cambiarlo.
Claro.
Y debe de comer especialmente,
para,
¿no?
Porque para ir siempre... a lo saludable, correcto.
Claro, exacto. Porque cuando te encuentras muy embarazada, bueno, es que estoy a dieta porque estoy embarazada. ¿Qué significa estar a dieta porque estoy embarazada? ¿Estás comiendo mejor? Sí. Bueno, entonces lo que no estás a dieta, lo que estás corrigiendo son tus hábitos que no estaban saludables.
Mira,
¿no?
Salvando las distancias en esta misma situación, una mujer fumadora que cuando se va a quedar embarazada deja de fumar. Bueno, oye, quizás lo haces mal antes, ¿no?
Tal cual. No es que el embarazo tengas que dejar. No es el embarazo. No, es que estás haciendo algo que no es correcto.
Claro.
Pasa con el alcohol, pasa con el tabaco, pasa con un montón de cuestiones que en el embarazo se han de evitar. ¿Por qué? Pues porque pues estás embarazado y tienes una persona que está creciendo dentro de ti. Entonces necesitas alimentarte bien, normal, saludable. Ahora, si entendemos que nuestra alimentación no es saludable y no es normal, entonces hay que cambiarla.
Correcto.
Entonces, ese es el problema, este es el punto, ¿no? ¿Necesita comer más cantidad de lo que normalmente come? No. Esto es, está más que claro. No necesitas comer por dos, necesitas comer lo que tú debes de comer. ¿Es el momento para hacer restricción calórica porque necesito evitar engordarme mucho? Tampoco. No se debe hacer restricción calórica. No es momento para hacer una dieta de bajada de peso, ¿vale?
Claro, es que...
Esta es importante, ¿vale? ¿Qué significa bajada de peso? Pues hacer restricción de calorías. Y no debe de ser. Una mujer embarazada debe de comer lo que necesita. Ni más ni menos.
¿Hay algún alimento o algún ingrediente que sí que debamos potenciar?
Sí, entonces, uno de los ingredientes, de los macronutrientes que debemos potenciar son las grasas, ¿vale? Las grasas saludables son grasas...
Ah, vale, digo porque claro, cuando dices grasas esto es como un pecado ya, ¿no?
Exacto.
La grasa buena.
Entonces aprovecho para explicar las diferencias de las grasas, ¿vale? Porque esto era un tema que también teníamos que hablar de grasas en general. Es un grupo, un macronutriente que tendemos a dividir en dos tipos, las grasas saturadas y las grasas poliinsaturadas o insaturadas, ¿no? ¿Se entiende?
A mí dime buenas y malas.
Exacto.
¿Cuáles son las buenas?
Aquí son las saturadas son las buenas, las malas, y las insaturadas son las buenas. Esto los conocemos como de esta manera, ¿no? Entonces, intentamos que estas grasas que son insaturadas tengan una cantidad normal al día. Y que las grasas saturadas, que son las malas, no tengan un exceso. Tienen que estar las dos y tienen que estar equilibradas.
Ejemplo rápido de grasas saturadas.
Por ejemplo,
las malas, ¿eh?
Es en general las grasas de origen animal, ¿vale?
La grasa de la carne.
La grasa de la carne, la grasa de la leche, la mantequilla, vale. La nata. Alimentos procesados suelen llevar grasas saturadas.
¿Y las buenas?
Y las grasas poliinsaturadas las encontramos en el aceite de oliva, en las nueces, en los frutos secos,
vale.
En el pescado azul, ¿vale? Entonces hay que potenciar las grasas insaturadas, sobre todo porque entendemos que estas grasas no las solemos comer el día a día, o porque son grasas que ya no las entendemos dentro de la normalidad. Porque tú le dices a una persona, ¿comes frutos secos cada día? No. Entonces, claro, no es que las tengamos que aumentar, es simplemente que las que tenemos que comer, ¿vale? Dentro de la normalidad. Claro. Y disminuir las saturadas, porque claro, ¿qué desayunas cada día? Galletas con grasa, mantequilla. Entonces,
claro. Estás
comiendo cada día una grasa saturada, ¿o qué comes para media mañana? Un croissant, ¿vale? Pues estás comiendo pues grasa animal seguramente porque será con mantequilla. O una grasa hidrogenada, que es una grasa vegetal también saturada. Bueno, entonces la cuestión es equilibrarlo. ¿Por qué? Porque esta grasa que va comiendo durante el embarazo es la grasa que se va almacenando en los pechos, se va almacenando en partes del cuerpo, y esta grasa irá saliendo poquito a poco cuando le dé el pecho al bebé. ¿Vale? Si la mujer tiene pensado dar el pecho, pues esa grasa que le dará en el pecho será la grasa que tú vas acumulando durante el embarazo.
Uh-huh.
Y si vas acumulando grasa que no es tan saludable, pues será la grasa que le darás al bebé, aparte de la que vas transmitiendo durante el embarazo. Pero la mujer, esos pechos van creciendo y ese componente graso del pecho crece precisamente por ello, ¿no? Y entonces esta composición nutricional del embarazo, de la leche, tiene que ver con lo que yo me alimento. Importante en el embarazo, la fibra que hemos hablado la semana pasada.
Sí.
¿Por qué? Porque la mujer embarazada suele tener estreñimiento. Piensa que se está desplazando todo, ¿vale? El intestino
bueno,
se va...
realmente todo el aparato digestivo sufre
un cambio allí.
Sí, claro.
Entonces, claro, hay estreñimiento, hemorroides, siempre hay hemorroides, molestias intestinales, gases, acidez.
Qué bonito que me lo estás pintando el embarazo.
Vale, ¿eh? Es muy bonito, pero a nivel digestivo ya sabemos qué pasa. Acidez, me repite todo, digestión pesada, hinchazón, estreñimiento, hemorroides, terrible, ¿vale? ¿Por qué sobre todo? Porque hay muy baja ingesta de fibra, ¿vale? Tú, cuando, tengo muchas embarazadas en la consulta y te dicen, es que no sé qué hacer con el estreñimiento. Pero a ver, ¿cómo quieres que no haya estreñimiento si no comes ni un solo alimento integral en la semana? No comemos legumbres. Es que lo que me apetece es otra cosa, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Intentar forzarlo un pelín y alimentarme mejor. La mujer embarazada, hay un libro que se llama... espera un momento, te lo diré. Bueno,
la mejor etapa de mi vida.
Ahora no me acuerdo, vale. Pero son unas neurocientíficas que han estudiado el cerebro, cómo se comporta el cerebro en el embarazo.
Ajá.
Y han descubierto que el cerebro se comporta igual en el embarazo que cuando estás adolescente.
Ah, vaya.
En la adolescencia. Y es muy curioso, porque claro, estos antojos que te dan. Estas ganas de hacer cualquier...
O sea, eso no es un tópico, es real.
No, aparece. Claro, piensa que el tema hormonal va, sube, baja. Ahora te doy una cosa, una cota. Estoy de un carácter, como cuando estás en adolescencia.
Sí, igual.
Igual. Entonces, vale, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, centrarlo un poco, como cuando eres adolescente, hacer las cosas que corresponden.
Eso de enviar a la pareja a las 4 de la mañana a una tienda 24 horas a buscar un pastel, bueno, vamos a controlarlo.
Pongamos unos límites, porque a los adolescentes les decimos que no muchas veces.
Por eso. Entonces, tema agua.
Uh-huh. El agua, importantísimo para el tema del estreñimiento, 2 litros al día como mínimo yo pondría, ¿vale? Hacer actividad física, movilizarte, estas hinchazones de piernas, retenciones de líquidos se solucionen inmediatamente con movilizarme a hacer actividad física. Estás embarazada, no estás enferma.
Molt bé.
¿Vale?
Doncs deixeu-me que feia una mica d'humor, tranquil·les, perquè el problema no són els 9 primers mesos, són els 20 anys de després. Aquests primers 9 mesos, aviam, amb una mica de control de l'alimentació, doncs passen, aviam, hi ha una alteració física del cos i per tant s'ha de notar una alteració, però si la salut és normal i tot va bé, doncs al final tot va bé. Els propers 20 anys és on has d'agafar energia per lidiar amb el dia a dia, amb el que sortirà d'allí. En fi, ho hem tractat al final amb clau d'humor, però és una etapa molt maca a la vida de tota parella i sobretot de les dones. I escolta, si a través de l'alimentació fem que aquestes cosetes que hi ha a l'embaràs doncs siguin més lleus, més portables, doncs sempre molt millor. Jo crec que avui el Cristian ens ho ha explicat claríssimament, el que fem abans, el que fem durant, per què hi ha aquestes equivocacions, per què hi ha aquests tòpics, i una altra cosa, un cop després de donar llum, doncs escolta, si hem agafat bons hàbits d'alimentació, seguim amb ells.
Claro, i aprovechar
que si habéis dejado... Allò és la normalitat.
I si habéis dejado de fumar durante el embarazo...
Això està clar. No hi tornem. Com sempre, amb el Cristian Didier, des de Disanta Nutrició. Cristian,
gràcies.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia,
Ricard. Joan, ja sabeu que obrim la finestra dels records cada dia, camí cap a la una, i que ens trasllada a un lloc o a una època, o a un lloc i una època concrets.
Pues nosaltres avui parlarem del Serenet, del Ventura al Serenet.
Ah.
I qui era aquest personatge? Hi ha hagut personatges importants. Pues era pràcticament una institució, fins al punt que tot i que va actuar des de la primeria del segle XX fins als anys 30, encara avui en parla i en fa referència. Era l'encarregat dels serveis municipals a Preixana i el lloc que ocupava era tota la població fent el que corresponia. Feia de gotzil, de sereno, de campaner, d'enterrador i tot allò que el municipi pogués necessitar. És a dir, una persona cobria totes les necessitats d'un ajuntament. El campanar era un veritable mestre. Feia parlar les campanes i cada toc que feia la gent s'assabentava d'allò que volia dir. Fins al punt que un toc o l'altre, en una bromada, feia exclamar la gent. Aquesta broma no porta perill. O bé, valga'm Déu, quina broma deu pujar. Un cop d'una forta bromada arribà a tocar tant de temps sense parar que la campana es va escalfar de tal manera que es va esquerdar i deixar de tenir aquell so tan acostumat. Un temps després s'hagué de fondre i fer-ne una de nova. Això s'esdevenia l'any 1914 i es feu al Molí del Xamà. Va ser apadrinada amb el nom de Maria Magdalena per Ramon Baiget i la seva muller Magdalena. Quan la gent batia les eres, en Ventura, el serenet, sobrenom posat perquè feia de sereno a les nits, passava per les eres a buscar la paga per la seva feina. I tothom li donava el que podia, qui un cabàs d'ordi, qui una mesura de blat. I una frase seva, molt popular, era aquella que deia en acomiadar-se de la gent. un cop li havien donat el gra pertinent, que l'any que ve sigui més bo que aquest. Volguem dir, a veure si l'any vinent me'n doneu més i jo també puc passar perquè vol dir que hi haurà bona collita. I per acabar, doncs, la dita. Estem amb remeis i amb coses d'aquest tipus, que diu, si la tos et dona neguit, pren-te eucaliptus ben bullit.
Bé. Doncs el que dèiem, no sé si avui ho dèiem o ho vam dir ahir.
Ahir. El remeix per fora.
Sí, sí, remeix per fora, doncs aquest per dins, però vaja, que no, aquest tampoc n'has de patir, que no et farà mal.
Molt
gràcies,
bé.
Joan.
Demà.
Directes cap a la una, per cert que ja sabeu que avui la Guàrdia Urbana ha celebrat la festivitat de Santa Cecília, que és patrona del cos, i han anunciat que hi haurà 12 nous agents pel 2019. Busquem les senyals de la una i després la nieve en la copa.